A pocs segons per dos quarts de dues reprenem el fil de l'actualitat local ara en format tertúlia. Obrim la plaça i a la plaça ens hi trobem a l'Enna. L'Enna Estrems, tertuliana per Junts per l'Escala. Com anem, Enna?
Hola, bé, molt bé.
I jo com n'alegro. Ens hi trobem per aquí a la plaça també en Rafael Bruguera, tertulià del Partit dels Socialistes. Tot bé, Rafael?
Anar fent, sí.
Ja és molt.
Raonablement.
I ens hi retrobem, després de moltes setmanes, amb la Rosa Méndez, per Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida.
Hola, bon dia.
Com va tot, Rosa?
Bé. He estat amb companys a Nicaragua, parlant amb els companys del Frente Sandinista de Liberació Nacional, i després també he estat a Cuba amb els companys del Partit Comunista de Cuba, o sigui que he fet un viatge...
Has anat a fer diplomàcia internacional.
Bueno, el que he pogut.
A quin lloc has estat, de Nicaragua?
A Managua.
A Managua,
sí.
I com estan els ànims?
Bé, molt bé, molt bé.
Per Nicaragua, per Cuba?
Per Cuba hi ha coses que sembla que canviaran. No sé si per bé o malament. I a Nicaragua tenen una tasca impressionant, perquè el país està força malament encara i hi ha molta pobresa. I, bueno, un país molt, molt pobre.
Va, doncs, després d'aquestes setmanes d'absència a la tertúlia per assumptes segur prou interessants, Rosa, tens la paraula, calada i enrocada.
Bueno, la calada jo la faig pels companys de la PA de l'Escala, perquè la setmana passada van estar fent una ocupació a la Caixa Catalunya per un tema d'un desnonament d'una veïna d'aquí de l'Escala, i estan fent una feina força difícil, complicada, però a la vegada estem trobant molta gent que ho està recolzant, i això està molt bé. I a més també dir que estan recollint signatures per portar una ILP al Parlament de Catalunya perquè es posicioni en aquest tema, no? Que és prou important i dolorós per molta gent. I l'enrocada, jo posaria avui el paper dels ajuntaments. Què hem de fer els ajuntaments? Quin paper han de jugar? Per mi, més reivindicatius, més lluitadors, més al costat de la gent, perquè en cada etapa penso que les institucions, aquesta que és la primera institució de l'Estat, la més propera als veïns, precisament amb aquest tema tan difícil que estem portant de la crisi, hauria de ser més compromès. Això és el que penso. Molts companys com jo també. I hi ha molts problemes sobre la taula. El tema del cap de l'Escala, per exemple, no hi ha centre pels avis. O sigui que hi ha força feina per fer.
Doncs vinga, el paper dels ajuntaments aquí com enrocada, i segur que serà tema de tertúlia d'aquí uns instants. Rafael, vols prendre paraula?
Com tu manis.
Doncs et mano, sisplau, que ens recomanis una calada i una enrocada.
Molt bé, sisplau. Doncs ho faig. Una mica la línia de la Rosa, però més generalitzat. Jo ara, que també estem allò a principis de l'any i a les portes del Carnaval i de cap de setmana que hi ha hagut teatre, etc. Jo volia fer la calada sobre el conjunt del teixit associatiu escalenc, tant les entitats culturals com les socials, com les recreatives, les esportives, etc. És a dir, crec que l'Escala disposa d'un teixit associatiu molt divers, molt actiu, molt complementari, a més, i que això penso que és un element que demostra la maduresa i l'enriquiment, des del punt de vista no econòmic, sinó des del punt de vista personal, no?, dels escalencs. I a mi em sembla que val la pena, ara que estem a principis de l'any, doncs destacar-ho i agrair la tasca que fan totes, el conjunt d'entitats locals. I pel que fa a l'enrocada, si em permeteu, dues rapidíssimes. Una, avui hem vist el passeillo, que se'n diu, no?, de la família Pujol, entrant a declarar com a imputats al jutjat, i, per altra banda, m'allargo més, els pressupostos de la Generalitat, que jo crec que demostren, d'alguna manera, des del meu punt de vista almenys, el cinisme que envolta, doncs, tot el debat general, tot el debat que tenim obert a Catalunya, i que Esquerra Republicana, doncs, ha passat de dir que els propers pressupostos havien de ser els d'un país independent i que, per tant, no aprovaria de cap de les maneres els pressupostos, a aprovar uns pressupostos que són absolutament antisocials.
Així de contundent, aquesta enrocada, gràcies, Rafel. Enna, que la deia enrocada, vinga.
Val, doncs jo estiraré una mica el tema que ha començat en Rafel, amb el tema de les associacions, i tiraré una mica floretes sobre la teulada. I és que aquest mes de febrer l'associació L'Anxova Peluda farà un any que es va constituir, i bueno, vull girar el tema entorn a això. S'han fet pràcticament 48 contractes d'adopció d'animals de companyia, entre gossos i gats, la majoria d'ells abandonats del carrer, alguns inclús de persones o personatges que tenien els gossos xipats, però si no els haguéssim recollit, aquests gossos segurament ja no serien aquí.
Perdona, m'has utilitzat una paraula que...
Xipats.
Xipats, és a dir, xipats. Que portin xip.
Xip,
que portaven xip a nom d'algú que...
Sí. No és cap, no és cap tara.
No. I bé, tot això lligar-ho que han sortit les estadístiques dels animals recollits per la concessió, bueno, per la protectora de Figueres, que l'Escala té conveni, i justament aquest any la policia municipal només ha recollit 14 gossos. Clar, compteu que 14 gossos no són els que hi havia a l'Escala. Si nosaltres n'hem recollit dels 50 animals que hem donat, n'hem recollit pràcticament 40 són gossos. Uh-huh. Llavors, l'enrocada aniria a la problemàtica que hi ha, que se segueix abandonant moltíssim, i que tenim un problema de protocol d'actuació quan hi ha un gos abandonat. Ara nosaltres, nosaltres el recollim, ens truquen com a protectora, anem a mirar si tenen xip, tal, però quan el gos es porta a la policia o és trobat per la policia, moltes vegades, no pels policies que estan allà, pel tema del protocol, de que no tenim un espai, de que no hi ha on deixar-lo, inclús moltes vegades no els agafen. O sigui, ens truca gent que... És que he anat a la policia i m'han dit que no poden fer res. Clar, hi ha un problema de protocol d'actuació que jo crec que s'ha de solucionar, i això sí que es pot solucionar a nivell d'Ajuntament. I, bueno, una mica va per aquí.
Aquesta seria, és a dir, calada...
Calada a la feina, a l'entitat, i sobretot a les persones que dediquen hores i hores i hores del seu temps, dies sencers, a ajudar, sense guanyar ni un duro, a ajudar aquests animals, i l'enrocada a la manera de funcionar fora de la protectora.
D'acord, aquí està dit, doncs...
Si em permets un petit apunt...
Fem una cosa, Rafel, faig aquell recordatori de sempre, fins aquí les notes, les calades i enrocades, el telèfon és obert si voleu intervenir-hi, 972-77-1000, i ara sí ja, a partir d'aquí obrim tertúlia, Rafel,
no,
estirant aquest tema.
Només volia apuntar amb el tema dels gossos, que després de bastants anys, aquest any tornarà a ser obligatori la vacuna contra la ràbia.
Sí. A partir de la primavera.
A la primavera s'haurà de vacunar tots els gossos novament, després no sé quants anys, tu potser ho saps, però
no,
bastants anys.
Sembla ser que hi ha hagut un cas d'un gos, sí, que ha mort a Albacete, crec, i que ha estat viatjant por ahí, i que s'haurà, perquè Catalunya estava erradicada, de fet les meves no estan vacunades de la ràbia i les acabo de vacunar, o sigui que s'hauran de tornar a vacunar la ràbia.
No volia comentar això, simplement.
Exacte. I seguim amb aquest fil, a mi m'interessa el tema, o l'enrocada que hi donava, perquè sembla que les xifres siguin molt bones, les que es donaven aquesta setmana a nivell de comarca, a nivell de l'Alt Empordà, segurament si no fos per entitats com l'Anxova Peluda, o Sol Gat, en el cas dels gats, les xifres serien molt més altes?
Moltíssim. De fet, penseu que només de les poblacions que tenen conveni, és a dir, traient Figueres i Castelló d'Empúries, que van a part, s'han recollit aquest any 300 gossos, però d'aquests 300 gossos, només són els que ha recollit policies municipals i tal, que han acabat anant a la gossera. Només n'hi han hagut 80 que portaven xip, és a dir, que estaven identificats, quan això és una llei de la Generalitat, és absolutament obligatori tenir els animals identificats i censats en el municipi. És que ja no estan ni identificats. I quan jo us parlava de 48 contractes d'adopció que hem fet a l'Anxova Peluda, us estic parlant de gossos que s'han trobat, que no tenien xip i tal, i que s'han donat a una família nova. Però és que hem recollit gossos que no et sabria dir el nombre del carrer, que són d'algú i que no tenen xip. I que, clar, nosaltres, com a protectora, estem obligats a tornar... És a dir, si el teu gos no té xip, jo el trobo, te'l tornaré amb xip. No te'l puc tornar sense xip. I ens trobem problemes de persones que no hi ha manera, que es pensen que és que nosaltres hi guanyem alguna cosa posant el xip en aquests animals, quan nosaltres anem allà i es paga directe al veterinari. I hi ha un problema de consciència col·lectiva. O sigui, si aquests 300 gossos abandonats o perduts, estic segura que 150 són abandonats de veritat, però només 80 tenen xip. La resta són gossos que tenen família, que aquestes famílies ja no els tornaran a veure mai més. Perquè si no tenen xip, com els recuperaran?
Sí, jo crec que la reflexió final que feia l'Enna és la vàlida, no? En el sentit de reflexió general de... els animals de companyia, siguin gossos, siguin gats, és igual, qualsevol altre animal, la decisió de tenir-lo no només s'ha de basar, que a vegades és el que passa, amb la il·lusió momentània,
està clar.
Sinó amb una reflexió de dir, bé, jo en el pis podré tenir aquest animal, no el podré tenir, si el tinc unes obligacions, etcètera, no? I per tant, jo crec que efectivament la reflexió global és aquesta, perquè la feina que fan les associacions protectores d'animals, doncs, és quan el mal ja està fet, per dir-ho d'alguna manera, no?
És a dir,
no és de prevenció, la feina pot ser de mentalització, de conscienciació, però la feina principal que fan no és aquesta, sinó que és la de...
Arreglar estropicios, no?
La pal·liativa, no? La pal·liativa, i per tant, ja falta la part prèvia, que jo crec que és la conscienciació i la reflexió de tots, jo crec que ens hi hem d'incloure tots, respecte del que significa tenir un animal de companyia.
Arrel d'una de les notes, la calada pel teixit associatiu, doncs has tirat una altra entitat, una altra associació, l'APA. Una era l'Anxova Peluda, que defensa els drets dels animals i fa tot aquest debat que ara comentàvem. Una altra és la plataforma d'afectats per la hipoteca, que n'hi ha delegacions arreu de Catalunya. A l'Escala n'hi ha una agrupació que la setmana passada sortia al carrer per primer cop. Bé, a veure, per primer cop. Sé que molts membres de la PA de l'Escala havien anat amb altres manifestacions o accions, però acció particular a l'Escala, dimecres passat, amb aquella trobada a davant de Caixa de Catalunya, arrel d'una subhasta que estava a punt d'executar-se, que es va poder aturar. Fem una mica de reflexió. A l'Escala, un municipi turístic com el nostre, amb els milers i milers de vivendes que hi ha, també ens trobem amb casos de gent que no pot mantenir la seva, que no pot pagar la hipoteca i que hi ha casos que arriben a l'extrem d'estar a punt de ser trets de casa. Rosa, vols engegar?
Sí,
reflexionem una mica tots tres.
Sí, jo volia dir que, sobretot, hi ha molta gent que no pot pagar perquè no té feina. Vull dir, no és perquè hi ha gent que tingui la cara de no voler pagar, perquè hi ha gent que diu, esclar, és que si no paguen... No. Hi ha gent que està a l'atur i fa molt de temps, no tenen feina i no poden pagar. No és que no vulguin pagar. Això és molt important deixar-ho ben clar. I són famílies que no tenen cap altre lloc per anar a viure. I per això la gent que se mobilitza estan prenent consciència o fer prendre consciència als altres d'aquest problema tan greu. La Constitució diu que tenim dret a una vivenda. No és un luxe. I com que no és un luxe, hem de trobar una solució. I aquesta gent s'està mobilitzant, estan fent coses, i és molt important que això es visualitzi, i aquesta setmana passada doncs, es va veure aquí a l'Escala. Estan fent una feina que potser no es veu fins que no van amb una entitat, però cada setmana es reuneixen, fan el seguiment. Hi ha advocats que estan treballant sense cobrar res de res. Vull dir, estan fent una feina que porta molt, molt de temps i val la pena tenir-ho en compte.
Tu que ho coneixes més, Rosa, De quina xifra estaríem parlant?
Aquí l'escala, d'aquí al mes de març, segurament hi ha 4 desnonaments que s'estan fent un seguiment.
Estan en procés, diguem, judicial de desnonament.
Sí, sí, sí. Però vull dir que en aquests mesos serà quasi segur i cada vegada que arribi el dia, doncs es farà el que
però,
se tingui que fer.
Pel que tinc entès, l'ocupació a la Caixa Catalunya anava, o sigui, estaven preparant-se per passar la nit i tal, i van marxar perquè hi va haver una resolució com d'aturar-ho, no?
Sí, el que passa que es va comprar... Clar, això ho han comprat fons d'inversió d'aquests especulatiu i per tant...
Fons buitre, no?
Sí. Uh-huh. I per tant és molt complicat perquè d'entrada diuen que sí, que es pot arreglar, però l'última paraula...
La té el fons d'inversió aquest.
No és ja de l'entitat bancària,
no.
Sinó que és del fons d'inversió, del fons aquests...
Exacte.
I en tot cas el que ha fet, o el compromís de l'entitat, jo m'imagino, és d'acord, me comprometo a no portar-ho a subhasta aquest divendres com estava programat, això és el que el mateix dimecres a la tarda van...
Es va dir, no?
Es va dir, ho frenem, no ho portarem aquesta setmana, però aquest compromís no sé fins on arriba de que... No s'hi portarà la setmana vinent.
Un cas extrem d'això i dramàtic, jo crec, que és la notícia que també ha sortit aquests últims dies, que l'Ajuntament de Madrid, entitat pública, una administració pública, ha venut 1.000 i pico de vivendes a un fons d'aquests.
Blackstone o alguna cosa així.
Vull dir que realment ja no és només una entitat bancària o algunes entitats bancàries privades que venen els deutes, etcètera, etcètera. Això també ho fa la Telefònica i també ho fa Vodafone i també ho fa Jastel. Sinó també, en aquest cas concret, i això em sembla que ja el sumum, el màxim de tot, no? Que és que ho faci una administració pública, la que sigui, en aquest cas és l'Ajuntament de Madrid, però...
I a més jugant amb un tema tan sensible com l'habitatge, no? És el que dèiem, no és que no vulgui pagar perquè me'n vaig de vacances, és que no puc pagar perquè no tinc per menjar, no? No sé, nosaltres, jo crec que això és, des de les administracions públiques, el que s'hauria de fer és, evidentment, potenciar al màxim l'habitatge social, l'habitatge de protecció oficial, fer... campanyes que ens costi poc, entre cometes, i aconseguir pisos, ni que siguin 4, no sé, i començar per aquí, no? Comprometre's realment a treballar perquè hi hagi més habitatge social.
Per això jo deia el paper de l'Ajuntament, perquè en aquest cas que ha dit el Rafael, és el paper de l'Ajuntament de Madrid, quin paper ha tingut. I jo el que estic dient és que el paper de l'Ajuntament ha de ser un paper més lluitador al costat del que està patint, no d'aquesta gent que són fons d'inversió. A vegades, si la legalitat no garanteix la justícia, jo no tinc cap problema, me la salto. Fa molt de temps, jo vaig estar a Comissions Obreres quan era il·legal i vaig fer moltes coses que no s'havia de fer perquè si no Franco et portava a la presó, i les coses canvien així, vull dir, hem de respectar les lleis, però quan no garanteixin que això porti la justícia social, no tinc cap problema a passar-ho.
Ara hi ha hagut una sentència que potser no s'ha conegut massa, però que senta jurisprudència, una sentència europea, per tant, que té vinculació i que, per tant, és d'execució a tots els estats i també a l'estat espanyol, i que precisament va ser a partir d'un jutge espanyol, que ara està a Barcelona, però que quan ho va fer no hi estava, però que ara està a Barcelona, amb un jutjat de lo social de Barcelona, que va portar el tema al Tribunal de Justícia Europeu, i respecte i hi ha una sentència que afecta a tothom i que, per tant, afecta, vull dir, que beneficia, en aquest cas, a tothom amb el tema dels interessos de demora, dels interessos dels 10 i els 12 i els 15 i els 20% d'interessos per impagaments, que són il·legals. Per tant, en aquest cas, doncs, qualsevol jutge espanyol, a partir de la setmana passada, que es trobi amb una demanda d'un particular de que una entitat bancària li reclama uns interessos de demora leonins, és a dir, per sobre de l'interès legal del diner, doncs automàticament el jutge té l'obligació, hi ha una sentència que és ferma i que és d'aplicació d'aplicar l'interès legal del diner. I per tant jo crec que això obre obre una via important de negociació amb les entitats bancàries en aquest sentit.
La reivindicació que fa la Rosa és dir els ajuntaments haurien de ser més atrevits, haurien d'encapçalar més les reivindicacions com la que fa la PA. Què en penseu, Rafael? L'Ajuntament de l'Escala en concret, creieu que és prou beligerant al respecte? No hauria de ser més? Què més podria fer?
Home, jo crec que la Rosa té tota la raó, però també diré que em fa gràcia que l'última reunió de la PA, l'únic regidor que hi havia era en Xavier Ballesta i dos regidors del Partit Socialista, no hi havia ningú dels Verds.
Això no és veritat.
Bueno,
els companys nostres van cada setmana,
perquè
cada setmana.
Sí, però hi van com a representants de la PA. Rosa,
clar, perquè bueno, el que no podem fer és anar i fer nostra una cosa que no és nostra, de partit,
algú,
vull dir, amb això,
però
hi van cada setmana,
sí,
cada setmana,
Rosa,
molts,
però,
algú
hi haurà d'anar que es posicioni com a... Si estem demanant, que estic totalment d'acord, que l'Ajuntament sigui més reivindicatiu, més beligerant, que prengui més la iniciativa amb aquest tema de temes socials i sobretot amb el tema de l'habitatge, que és que ho subscric al 100%, algú d'Iniciativa per Catalunya als Verds hi hauria d'anar com a partit polític que està a l'Ajuntament, no?
Sí, precisament no es va... no es fa, però precisament no s'ha volgut fer això, perquè molta gent no digui és que s'aprofiten, perquè és que...
Això està clar. Sempre hi haurà algú que criticarà.
Però jo ho explico perquè hi ha molts companys, que estan cada setmana fent feina. Cada setmana. I no volem que després ens digui que nosaltres ens aprofitem d'una organització o un col·lectiu, que hi ha gent que és d'Iniciativa i hi ha gent que no ho és.
Això està clar, Rosa, però
el que nosaltres volem és treballar
la posició del partit.
Però és que la nostra és estar on hem d'estar.
Vale.
No, però a veure, jo crec que independentment de que els regidors d'Iniciativa doncs en una reunió concreta haguessin anat o no haguessin anat, jo crec que Iniciativa per Catalunya Verds està perfectament compromès amb el tema, el PSC també, i l'Anna mateixa ho ha dit, que a l'última reunió hi havia dos regidors del PSC, i respecte de l'Ajuntament, jo crec que en aquests temes, no només amb aquest, sinó amb altres temes que podríem comentar també, però amb aquest també, jo crec que els ajuntaments, respecte de casos concrets, el que han de fer és fer i no dir. És a dir, jo crec que així com quan es fa una obra, doncs s'inaugura i abans no sé què, i abans es fa una roda de premsa i quan comencen les obres, etc. Jo crec que amb aquests temes que afecten a persones i que afecten a persones que coneixem, que són veïns nostres, a mi em sembla que els ajuntaments el que han de fer és això, actuar i no dir, o no dir gaire. Des del meu punt de vista, ho dic, per respecte a les persones, precisament. I, home, i globalment, jo crec que el món local català, precisament, des de fa temps ha sigut pioner en aquest tema, no? Dels pisos buits, dels bancs, de fer el cens, de posar-los-hi... uns impostos, estem parlant d'un set, ara penso en Girona, penso en Salt, penso en Olot, penso en altres ajuntaments de les comarques gironines, que hi ha pisos que són d'entitats bancàries i que són buits, i que els ajuntaments fins allà on poden, perquè tampoc és competència municipal, jo crec que Déu-n'hi-do el que estan fent, tenint en compte, repeteixo, que és un tema que no és competència local, i molt menys, i no és la primera vegada que ho dic aquí, aquesta tertúlia a la plaça, i molt menys després de la llei de racionalització de l'administració local, de la famosa RSAL, no? que encara talla més les competències municipals, perquè abans a la llei de bases de règim local hi havia un article que parlava de les competències, hi havia un que deia i tot aquello que, o tot allò que els ajuntaments considerin que és de necessitat i d'interès públic. I, per tant, això era un cul de sac que feia que poguessis obrir una biblioteca, que poguessis obrir un centre de dia, que poguessis... Però això s'ha acabat. Això, amb l'Arsal, s'ha acabat. Evidentment, és una llei que caldrà canviar l'any que ve, no? Però vull dir que aquesta és la situació. I respecte al tema dels desnonaments i de la política de vivenda, a mi em sembla que amb les poques competències que tenen els ajuntaments, Déu-n'hi-do, en general, el que s'està fent.
Va, doncs, 7 minuts i seran les dues. Ens queda temps per parlar una mica de temes més d'àmbit general. Joan aniria cap a l'enrocada que feia en Rafel, de la qual n'estaré, quan recordo, dues paraules. Una, la imatge que dona el passeillo, deia, de diferents membres de la família Pujol anant a declarar per les seves imputacions de tots prou conegudes. D'una altra, l'etiqueta de cinisme que hi posava l'aprovació entre Convergència i Esquerra Republicana del pressupost 2015 de la Generalitat. Voleu estirar per un cas concret o per l'altre? Rosa, Enna?
Començo jo. Jo primer que res, perquè ho volia dir abans, un incís, saludar els companys de Syriza a Grècia, perquè han guanyat i ho volia dir i no me n'ha recordat. Amb això de Pujol, això fa molt mal al país, perquè jo, és un senyor que va estar 23 anys governant i quan es feia un atac amb ell, deia que era un atac a Catalunya. I això fa molts anys, estic parlant no d'ara, no. I després ha demostrat que aquest senyor, no sé si de veritat estimava o no Catalunya. Estimar Catalunya o un altre país és estimar la gent que hi viu. I estimar el país penso que és molt més que una bandera. És la gent que treballa, que viu, que pateix. I per això aquest senyor, suposo que molta gent se n'ha adonat del que és realment.
No, jo estic d'acord amb el que diu la Rosa. A mi és un tema personalment que em sap molt i molt de greu. Ja ho he comentat alguna altra vegada aquí, em sembla. En més d'una ocasió, jo havia dit al Senat, en resposta a algun parlamentari del Partit Popular, havia dit, jo encara puc dir amb orgull que cap president de Catalunya m'ha fet baixar els ulls. Cap president de Catalunya, me poden haver agradat més o me poden haver agradat menys, els puc votar o no els puc votar, però això és independent. Cap m'ha avergonyit. I això, malauradament, m'ho han tornat i em sap molt de greu, personalment no me n'alegro en absolut. A mi personalment tampoc m'ha agradat l'espectacle d'avui, ho he de dir, no m'agrada. També ho vaig dir en anteriors ocasions que havia afectat alguna persona del meu partit i algú potser es va pensar que ho deia perquè eren del PSC. A mi no m'agrada l'espectacle de llegarà a les 9 i a les 9 hi ha tots els mitjans de comunicació allà per fer la foto i per fer la filmació. A mi això no m'agrada. No m'agrada. I no perquè davant de la justícia unes persones tinguin de ser diferents de les altres. Jo si he d'anar al jutjat probablement ningú m'esperarà. Per tant, no tinc per què entrar pel pàrquing. I ni cap dels que estem aquí.
Però no, jo espero no haver-hi d'entrar
per
perquè...
No, però hi pots haver d'anar si ets regidor perquè... per qualsevol cosa. No, no t'ho dic per haver-te apropiat de diners, no. Sinó simplement al jutjat. Vull dir, jo hi he anat com a alcalde al jutjat. I a mi ningú m'esperava. I era alcalde. I no m'esperava la premsa. No? En canvi, a mi no m'agrada. Ara bé, dit això, francament, em sembla que estem davant d'un cas gravíssim. Sí. Un cas gravíssim que fa molt de mal, com deia la Rosa, fa molt de mal al país.
Enna.
És que què vols que digui? Avui
una cosa, estic... no diguem res i saltem a... t'entenc.
Tu vols que parli de pressupostos, eh? Doncs... Ja te conec.
I a més m'estàs dient que no vols parlar del cas Pujol, no en parlem, perquè ja està dit el que hem de dir.
És que està clar que fa un flac favor a Catalunya, a la imatge ja està de
dit.
La gent...
Enna, ja està dit, ja. No perdem més el temps. Prou. Doncs parlem de pressupostos. Per què són bons o no són bons els pressupostos 2015 i per què són bons o no són bons de la manera com s'han aprovat?
A veure, està clar que els pressupostos en un moment de retallades brutals que hi ha perquè no rebem diners d'enlloc, no són bons. O sigui, d'aquí partim de la base de que no són bons. El tema és que és cert que Esquerra Republicana va dir que no pactaria uns pressupostos que no fossin uns pressupostos d'una Catalunya independent, i això va ser abans del 9-N. El 9-N ho va canviar tot, inclús a nosaltres no ens agradava al principi el 9-N, al final va acabar sent un èxit, hi vam donar suport des del principi, va acabar sent un èxit, I, per tant, ara tampoc ens va agradar la manera com el president Mas va anunciar que volia fer eleccions amb una llista única, decidint unilateralment tot això, ja ho sabeu, ja n'hem parlat i no m'extendré, però al final s'ha arribat a un acord i per poder aconseguir tenir unes eleccions pràcticament plebiscitàries el 27 de setembre, amb un acord que s'ha fet conjuntament, que és com es fan les coses quan s'acorden, no unilateralment, sinó conjuntament, s'havia d'aprovar un pressupost. Aquest pressupost no és cert que sigui un pressupost menys social que l'any passat, s'ha incrementat amb 100 milions d'euros la partida social i s'ha hagut de pactar un pressupost on Esquerra ha posat aquestes condicions. Per exemple, s'han retallat les sous, les dietes dels alts càrrecs de la Generalitat, cosa que no s'havia fet fins ara, i això ha sigut una petició d'Esquerra Republicana. Es retornarà amb aquests diners una part de la paga doble del 2012 que es devia als funcionaris, i tot això són condicions que ha posat Esquerra per poder aprovar aquest pressupost, que és un pressupost de transició, en el qual hi ha partides dedicades a crear estructures d'estat de veritat, i s'havien d'aprovar. Si volem...
Fem això, i s'havien d'aprovar.
Bueno, deixa'm que acabi.
Si
volem que realment hi hagin unes eleccions, que és el que Esquerra Republicana vol, que hi hagin unes eleccions per decidir el futur de Catalunya, s'ha de funcionar d'alguna forma. Llavors Esquerra ha posat les seves condicions i, evidentment, ha donat suport als pressupostos.
Rosa.
Jo, una frase. El dia següent de la independència nosaltres seguirem combatint el capitalisme i mirant de canviar les coses per fer una societat nova.
Mm-hmm. Perfecte.
Rafael.
No, a veure, en primer lloc, la paga doble és una sentència judicial que obligues a retornar-la, no, i afecta de Catalunya, però també afecta l'estat espanyol, per tant no és cap...
Però s'ha de decidir d'on es treuen els diners.
No és cap cosa d'Esquerra Republicana. Més socials, home, abunden les privatitzacions, només cal parlar de la sanitat,
de la
per exemple.
Per exemple.
Les escoles concertades tenen diners i l'escola pública no, falten mestres, no es construeixen escoles, és a dir, més enllà d'aquests 100 milions, que en definitiva és arribar al setembre, perquè estem parlant de pressupostos de 7-8 mesos, més enllà d'això és... són els pressupostos calcats els de l'any passat.
L'important és arribar al setembre i canviar les coses a partir del setembre.
Després.
N'anirem veient, n'anirem parlant i ho anirem veient. Les dues, gràcies a tots tres.
Vinga,
fins
bon
al proper. Adéu-siau.
Bon dia.
Ara notícies, les d'àmbit general. L'informatiu del migdia a través de la xarxa.
Pujol, primer president de la Generalitat, que declara davant...